frente a la resignación de unos, habéis aportado ilusión.
Partidos que se hacen los ofendidos cuando hablan de Bildu, mientras gracias a ellos están en el gobierno.
El cambio es ahora, este domingo. Araba, Vizcaya y Guipúzcoa van a manifestar ese deseo de...
Acaba la campanya electoral al País Basc amb el dubte de si Bildu aconseguirà ser la força més votada per primera vegada aquest diumenge. De seguida connectem amb Bilbao.
Catalunya nit.
L'obesitat infantil és més present en les zones més desfavorides socioeconòmicament. Un pla pilot al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs ha aconseguit reduir-ne la taxa. Ara s'implantarà a 28 zones més de Catalunya. Explicarem com funciona. I parlarem també d'un altre pla, el que pretén determinar quantes persones passen per la Rambla de Barcelona. Es farà a través d'antenes que geolocalitzaran els telèfons mòbils. Demà s'estrena al Festival de Cinema de Barcelona una adaptació sorprenent d'una obra de Narcís Oller. És Les Canyapobres en versió western.
Vam voler explorar això, no? Vam trobar un lloc propi entre el que seria el western i la idiosincràsia mediterrània, perquè ens entenguem. I nosaltres li diem un western mediterrani, no? No és ni el spaghetti western, ni tampoc un western de John Ford.
A les portes de Sant Jordi, la secció de Cultura ens convida a viatjar amb els llibres i sabrem quina de les frases que ens heu enviat durant la setmana ha convençut més el cap per completar la seva vinyeta. Són les 10 i 2 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
A aquestes alçades, el més important ja ha d'haver quedat dit, menys de dues hores perquè acabi oficialment la campanya electoral a Euskadi. Totes les enquestes continuen pronosticant la votació més ajustada que recorda el País Basc. Per desempatar el frec a frec entre Bildu i el PNB, els dos partits, en els seus respectius actes de cloenda de campanya, han apel·lat al vot dels indecisos d'última hora. Connectem amb el nostre enviat especial a Bilbao, Arnau Maimó, bona nit.
Bona nit.
Com han reclamat els vots els principals candidats, Arnau?
Bildu està convençut que diumenge té opcions de fer un sorpasso històric al PNB, però també és conscient que es pot quedar a mitges perquè el Partit Nacionalista Basc té moltes opcions de mantenir la presidència del govern amb el suport dels socialistes. La ciutat de Bilbao, encara tenyida de blanc i vermell, del campió Athletic Club, ha acollit els principals mítings finals. El candidat de l'esquerra, Berzale Pello Ochandiano, ha demanat un últim esforç als seus simpatitzants perquè hi hagi un canvi a Euskadi.
Humildemente podemos decir que el cambio ya está aquí. El cambio es ahora. EH Bildu tiene que sacar este domingo los mejores resultados de su historia.
El PNB aguanta la respiració i espera que el desgast de la governabilitat no els passi factura. El seu candidat, Imanol Pradales, ha fet una crida a la mobilització perquè la participació pot jugar a favor seu.
Es el momento de la verdad. Necesitamos una mayoría fuerte para un gobierno fuerte, para no ir hacia atrás, para no poner en riesgo todo lo que hemos construido.
Diverses personalitats de la política estatal i també catalana han desembarcat a Bilbao per fer costat als candidats, per exemple, Pere Aragonès amb Pello Ochandiano i Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo amb els socialistes i els populars respectivament. Quin paper han jugat, Arnau?
Aragonès ha assistit a l'acte de Bildu. En el seu discurs, el president ha parlat de canvi de cicle a Euskadi fent paral·lelismes entre la política catalana i basca.
Teniendo a los de siempre que intentan que el cambio sea frenado, si ha sido posible en Cataluña, también será posible en Euskadi. Estoy absolutamente convencido.
discursos oposats del líder del PSOE i el PP, el president espanyol Pedro Sánchez diu que és moment de mirar el futur, mentre que Alberto Núñez Feijóo ha carregat contra Bildu pel seu passat polític.
Frente a la resignación de unos, habéis aportado ilusión. Frente a la agenda oculta de otros, habéis dado la cara. Y frente a los que siempre insultan, habéis puesto encima de la mesa soluciones.
Y hay tres maneras de votar a Bildu. Una directa, votando a la papeleta de Bildu. Otra encubierta, votando al Partido Socialista en Euskadi. Y otra aplazada, votando al Partido Nacionalista Vasco.
Segons les últimes enquestes, Vox, Podem i Sumar podrien quedar fora del Parlament Basc. Ho sabrem tot diumenge a la nit. Demà, de moment, jornada de reflexió.
Moltes gràcies, Arnau. En directe des de Bilbao, t'escoltem durant el cap de setmana, molt especialment el vespre i nit de diumenge. Una abraçada.
Bona nit, gràcies.
La població catalana és ideològicament d'esquerres, tot i que amb una tendència dels més joves a desplaçar-se cap a la dreta, sobretot els homes. És una de les conclusions que es desprenen de l'enquesta que ha fet Òmnium Cultural i que també apunta que en totes les franges d'edat les dones se situen més a l'esquerra que els homes. Toni Fortesa.
En temes d'actualitat, la tendència general és que els joves, tant homes com dones, tenen postulats més conservadors que els adults respecte a temes com el feminisme o el canvi climàtic. Per exemple, una vegada més, els homes més joves són els que es mostren més escèptics respecte a aquestes qüestions. D'altra banda, les dones tenen més confiança que les seves accions polítiques poden facilitar un canvi social i veuen l'extrema dreta com una amenaça més que no pas els homes. Els temes que més preocupen els encastats són la precarietat laboral i l'accés a l'habitatge, sobretot entre els més joves. La independència és l'última de les preocupacions dels temes proposats a l'enquesta. El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, considera que l'estudi mostra una tendència clara.
Les generacions més joves no rebutgen la participació política, sinó que el que demanden és més i millors condicions materials de vida. Per això és imprescindible incorporar preocupacions i necessitats materials a l'agenda política i social.
L'enquesta s'ha fet sobre una mostra de 900 persones, 600 d'entre 18 i 35 anys i 300 més grans de 35 anys.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Avui s'ha fet l'últim pas de l'acord entre l'automobilística xinesa Chery i la catalana EB Motors per començar a produir vehicles a l'antiga planta de Nissan a la Zona Franca. Directius de les dues companyies han signat l'entesa i han explicat quins són els objectius que persegueixen. Rafael de Ribot.
L'objectiu és produir 150.000 vehicles d'aquí tan sols 5 anys, tal com ha explicat el director general d'Ebro, Pedro Calaf.
Tenemos el compromiso de recuperar la bolsa de reindustrialización de 1.250 trabajadores. Tenemos el compromiso de renacer la marca Ebro. Y tenemos el objetivo de llegar a 150.000 vehículos en el 29.
De moment, 150 persones començaran a treballar abans de l'estiu per iniciar el muntatge dels primers cotxes, que arribaran amb peces des de la Xina. Els presidents dels governs català i espanyol han assistit a la firma de l'acord. Pere Aragonès i Pedro Sánchez han posat en valor els resultats de l'aposta per l'economia industrial.
Estem en la bona direcció. Estem assolint noves inversions i projectes internacionals. L'economia catalana va bé.
Este acuerdo para la producción conjunta de vehículos entre dos marcas es mucho más que un gran proyecto empresarial, que lo es. Es también un símbolo del proceso de reindustrialización que está viviendo Cataluña y el conjunto de España.
La fàbrica de la Zona Franca serà la primera d'una companyia de cotxes xinesa a Europa i Chery té la intenció d'utilitzar-la com a base per a l'exportació dels seus vehicles. Chery Group és el cinquè productor de cotxes de la Xina, però el primer en exportacions.
Són les 10 i 10, l'oposició amenaça de tombar el decret per permetre l'ús de les piscines com a refugis climàtics aquest estiu. El text ha d'obtenir el suport parlamentari per aplicar-se, però el Partit Socialista i els Comuns han demanat avui al govern que retiri el decret. Alicia Romero, del PSC, i Jèssica Albiach, dels Comuns, feien aquesta petició al conseller.
És un despropòsit i nosaltres avui li hem de dir que el que ha de fer és retirar aquest decret. No podem permetre que a aquestes alçades de l'any generem tanta inseguretat en els ajuntaments que, a més, els hi traspassa a vostè aquesta responsabilitat.
Podríem dir el decret de la piscina del Majestic. És a dir, hem donat cobertura perquè el turisme es pugui fer la foto mentre segueix tenint barra lliure d'aigua.
David Mascort, però, no ha donat senyals de voler rectificar el text i ha tret pit de la gestió actual de la sequera, comparant-la amb la del 2008.
En els 18 mesos de la sequera del 2008 van venir dos vaixells. Es van aturar les obres tan bon punt va arribar la pluja i es van posar les estaques al transvasament de l'Ebre. En aquest moment, després de 42 mesos de sequera, no hi haurà vaixells, no aturem ni aturarem cap obra, sinó que les avancem i el transvasament de l'Ebre està totalment descartat.
L'Iran minimitza l'atac israelià contra instal·lacions militars del país persa i assegura que no hi ha hagut danys. Israel no el confirma ni el desmenteix i els Estats Units donen a entendre que s'ha produït perquè diuen que no hi tenen res a veure. En qualsevol cas, tot plegat rebaixa la tensió en la crisi entre els dos països i descarta, de moment, un conflicte a escala regional. Enviats especials a Jerusalem, José Antonio Muñoz i Maria Alba Gilabert.
Ni l'Iran ni Israel volen donar importància o reconèixer obertament un atac que, curiosament, ha sigut contra la base aèria d'Isfahan. Des d'allà es va llançar fa una setmana l'atac contra la base militar israeliana de Nevatim, al desert del Negev, on hi va haver l'únic ciutadà israelià greument ferit, una nena beduïna de 7 anys. La resposta limitada i mesurada d'Israel ha complert el seu objectiu, fer el que havia dit que faria, i com que no ha causat danys, en resulta una mena d'empat que evita iniciar un cercle viciós de represàlies que podria acabar en guerra oberta. El president iranià Ebrahim Raisi ni tan sols s'hi ha referit en un discurs que ha pronunciat sobre la tensió que es viu al Pròxim Orient. I a Israel ja han començat les vacances de la Pasqua jueva sense que hi hagi prevista cap compareixença oficial. L'únic comentari d'un alt càrrec israelià l'ha fet el ministre de Seguretat, l'ultradretà Itamar Ben-Gvir. En un tuit ha qualificat l'atac de dardaler, una paraula que col·loquialment vol dir fluix o lamentable. Una crítica directa al gabinet de guerra i al responsable final de les seves decisions, el primer ministre, per no haver estat més agressiu. I una opinió que ha fet que, fins i tot des de l'oposició, el primer ministre Netanyahu l'hagin titllat de piròman i d'irresponsable, perquè implica una autoinculpació d'Israel que a ningú li interessa que existeixi.
NATO defense ministers have agreed to step up and provide further military support.
Els membres de l'OTAN acorden enviar més defenses antiaèries a Ucraïna, segons ha anunciat el secretari general de l'organització, Jens Stoltenberg, després d'una reunió extraordinària de l'aliança amb Volodymyr Zelensky. Stoltenberg ha dit que, a més de míssils Patriot, també s'aportaran altres tipus de projectils i llançadores, com els francesos SAMT. Els països que no tinguin aquest material militar ajudaran econòmicament Kiev perquè en pugui obtenir. L'últim atac rus amb míssils a la ciutat de Dnipro ha causat 8 morts, entre els quals 2 menors i una trentena de ferits.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Al Bages, un menor de 15 anys ha perdut la vida mentre es banyava en un gorg. Sant Fruitós de Bages, Nati Adell.
Aquest vespre s'ha fet un minut de silenci al municipi com a mostra de condol. Anava amb uns amics, que són els que han alertat que no sortia de l'aigua després de llançar-s'hi. L'operatiu de rescat ha mobilitzat un important dispositiu de bombers, SEM i Mossos, que han obert una investigació per esclarir els fets. El cos s'ha recuperat al migdia. Amics i familiars han rebut atenció psicològica.
Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere. Sai che ti cercherò in tutta Milano.
7 anys després d'obrir-se el cas, la justícia italiana ha acabat arxivant la causa contra més de 20 cooperants d'ONGs de rescat a la Mediterrània. Inicialment se'ls acusava de facilitar el tràfic de persones. Una de les organitzacions afectades, Mitges Sense Fronteres, ha fet un pas endavant i assegura que no els intimidaran mai per processos d'aquesta mena. Roma, Eduard Rubió.
L'escàndol va esclatar el 2017, l'època dels taxis de mar,
Una vintena d'operadors de les ONGs Save the Children, Metges Sense Fronteres i Jugendrettet se'ls va acusar d'estar d'acord amb els traficants. Després de 5 anys d'investigacions i recerca i 2 anys de judici preliminar, tant la Fiscalia de Trapani com el jutge han admès que les acusacions eren infundades, també per la falta de credibilitat dels testimonis i, per tant, els fets no existeixen. Matías Gil és un operador de Metges Sense Fronteres.
La decisión evidentemente no nos causa ninguna sorpresa. Nosotros estamos absolutamente convencidos y sabemos que todas estas incriminaciones eran falsas, pruebas construidas, manipulación de datos para difamar a las personas y a las organizaciones que no hacemos más que reemplazar a las autoridades y a los estados que tienen obligaciones de proteger la vida en el mar.
Tanmateix, després de tot aquest temps, el vaixell Jovent, de propietat de l'ONG alemanya Jugendrettet, incautat el 2017, s'ha convertit en ferralla inutilitzable. Abans de ser incautada, la nau humanitària havia salvat 23.810 persones en poc més d'un any.
Catalunya nit.
Quantes persones poden passar pels llocs més turístics de Barcelona? La Rambla de Barcelona comptarà els visitants que s'hi passegin a través d'antenes que geolocalitzaran els telèfons mòbils. Maria Costa.
Sí, així es monitoritzarà el nombre de veïns, visitants i vehicles que hi passen per poder a la vegada reduir-ne la saturació. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'Associació d'Amics de la Rambla, Pau Bosch.
Són totalment anònimes, no sabem absolutament res d'aquest mòbil perquè s'han hagut de fer un compliment de la llei de protecció de dades, però sí que podem saber, per exemple, a la velocitat que es mou, afinant l'algoritme, quina quantitat de cotxes passen, quina quantitat de persones. També saber quines persones són veïnes o passen o tornen.
A partir d'aquí, un observatori s'encarregarà d'analitzar les dades i de fer informes de mobilitat. L'últim estudi que es va fer a la Rambla és de fa gairebé 15 anys, unes 300.000 persones. Des d'aleshores, la xifra ha crescut molt.
Passen 3 minuts d'un quart d'11 de la nit. Els Mossos d'Esquadra han detingut avui a Reus un home acusat d'un delicte contra la llibertat sexual, l'Oriol Pujador.
La detenció està vinculada amb una denúncia col·lectiva de 6 dones que asseguren haver patit abusos per part d'aquest psicòleg durant els períodes de tractament. El cas l'ha avançat la cadena SER. Segons aquestes fonts, els abusos haurien durat anys i l'home s'hauria aprofitat de la relació de confiança i de la vulnerabilitat de les víctimes per cometre el delicte. L'home té 55 anys i és el fundador i director del centre.
Brussel·les alerta Espanya que gastarà més en pensions del que havia previst. Així, el govern espanyol es podria veure obligat a fer uns ajustos de més d'11.000 milions d'euros anuals. Carme Montero.
La Comissió Europea critica que la reforma de les pensions ha fet augmentar la despesa i que amb les mesures que ha pres el govern espanyol, com ara augmentar l'edat de jubilació, no n'hi ha prou per compensar-ho. Des de la Moncloa, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que no caldrà cap ajust addicional perquè, diu, les previsions de la Comissió Europea ja coincideixen amb els càlculs del govern espanyol.
No hacemos o no anticipamos ninguna necesidad de ajuste adicional y esperaremos y trabajaremos junto con AIREF, igual que hacemos con la Comisión, a la hora de ayudarles en su valoración el año que viene.
I Manel, aquestes projeccions de la Comissió situen Espanya com el país europeu que gastarà més en pensions.
Molt bé, doncs ara farem una pausa per la publicitat i quan tornem parlarem de diners però d'una altra manera. Pel·lícula Les Canyapobres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada. Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Dissabte 20 d'abril, al suplement celebrem Sant Jordi des de l'Abacus de Sants a Barcelona, carrer de la Creu Coberta. Ho farem amb els grans protagonistes de la Diada, els escriptors Abraham Urriols, Maria Climent, Xavi Coral, Pau Cusí, Marc Serrats, Ofèlia Carbonell... I molta música. Tindrem la Maica Navarro, el comunista Joel Díaz i també el Pep Noguer. Tot amanit amb el directe de Venus i Guillem Ramisa. Si et veig plorar... Aquest dissabte 20 d'abril, Sant Jordi arrenca al suplement.
Viu Sant Jordi a Abacus tot l'abril.
9 de juny, eleccions al Parlament Europeu. Si ets una persona cega o amb discapacitat visual greu i coneixes el sistema Braille, pots votar amb plena autonomia a les eleccions. Comunica-ho al telèfon gratuït 900-150-000 entre el 16 d'abril i el 13 de maig. El dia de la votació hauràs de recollir la documentació a la teva mesa electoral amb el teu DNI, inclosa la informació necessària en Braille. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Llibres, roses i la ràdio al carrer, com sempre per Sant Jordi.
Catalunya Ràdio instal·larà l'estudi mòbil al Passeig de Gràcia entre Consell de Cent i Diputació, des d'on farem una programació especial.
Viurem l'ambient de Sant Jordi a peu de carrer, amb un munt de convidats. Tindrem els protagonistes del dia i les actuacions musicals dels Amics de les Arts, la Mariona Escola del Petit Príncep i Ginestar.
I a la tarda seguim la festa des de l'estudi mòbil al Passeig de Gràcia de Barcelona. Veniu a veure'ns. Tindrem els exeufòrics, la Sofia, l'Alèxia, protagonista de Maricel, i ens visita Marta Torné.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio.
Per Sant Jordi, la vida és al carrer. I Catalunya Ràdio, també.
Amb el patrocini de Bacus i la col·laboració d'Immo Group Miranza i Capravo.
Mercè Ibarz, Lewis Carroll, Safo, Aurora Bertrana, Joan Brossa, T.S. Eliot, biblioteques, escoles, llibreries, contes, novel·les, poemes, cançons... Tots tenen en comú una adreça. A tots els trobareu el mateix codi postal, universal i transferible, i 100% literari.
Ciutat Maragda.
La literatura a Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Aquest dissabte a les 11 de la nit, a l'exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Obrim el bloc cultural amb una història personal. No sé si això és gaire ortodox de fer, però aquí al Catalunya Nit ho podem fer. És clar que sí. L'edifici, jo visc en un bloc de pisos, hi ha 11 pisos d'alçada, o sigui que vivim molta gent en un mateix bloc. I allà hi ha una ànima caritativa que de tant en tant deixa llibres al portal, a l'entrada, perquè els veïns que vulguin els agafin i els llegeixin. Ningú sap qui és aquesta veïna. Jo li dic veïna perquè tinc una sospita, però ningú sap què és. Fa potser 3 setmanes vaig veure un llibre que em va cridar l'atenció, perquè tenia dubtes de si ja me l'havia llegit o no, perquè la meva memòria és molt fràgil. És un llibre que té les pàgines ja ben esgrogueïdes, i quan mires de quina edició estem parlant, és una edició del 1984, i era la 10a edició. Però en realitat és una novel·la escrita 100 anys abans. És Les Canyapobres, de Narcís Oller. Aleshores me la vaig començar a llegir perquè no recordava si jo havia sigut un d'aquells alumnes a qui li havien fet llegir o no. I vaig anar al cine, i al cine agafo un fulletó del Barcelona Film Festival que estava anunciat ja, que comença precisament ara a Barcelona, i allà hi trobo la llegenda de Les Canyapobres. I aquí, assegut al meu costat, tenim el valent que s'ha atrevit a portar al cinema avui Les Canyapobres. I vaya bat. Benvingut al Catalunya Nit.
Moltes gràcies.
Les Canyapobres, ni l'heu titulat La Llegenda de Les Canyapobres,
És un títol que encara està com acabant de decidir-se per l'estrena, perquè aquí s'entén com Escanyapobres, al resta d'Espanya és molt difícil comunicar aquest títol.
Ostres, és veritat, si volguéssiu traduir el títol...
Ahogapobres no, sona fatal. Ahogapobres sí, sí. Sona molt malament.
Ahorcamos al pobre tampoco.
Ahorcamos al pobre tampoco, no, la gent se pensa que és otra pel·lícula, llavors
això,
no sabem...
Ostres, sí. Clar, l'Escanyapobres, sí, sí, que hi haurà una primera feinada. Sí. La llegenda de l'Escanyapobres, de moment, que s'estrena demà al Barcelona Film Festival i que té un repartiment, avui no estiva de tòpic, sinó podem dir de luxe, amb Àlex Berendemul, Mireia Vilapuig, Laura Conejero o Quim Ávila. Bé, la primera pregunta és obligada. Per què? Per què has volgut portar al cinema l'Escanyapobres?
Tu ho has començat a dir molt bé. És el típic llibre que no saps si l'has llegit o no perquè te'l fan llegir a l'escola, no? És que és lectura obligatòria. I jo me'l vaig llegir en el seu moment i no em va cridar molt més l'atenció que més enllà de... Vale, és una història del capitalisme, arribant, tal. I anys després, justament el 2008, quan va passar la crisi financera, inclús en un programa de ràdio, algú va dir a un banquer o als banquers «Escanyapobres!» I vaig dir «Hòstia, això em sona d'alguna cosa». I vaig tornar a agafar el llibre, no? Vaig tornar a repassar-lo, i vaig veure que efectivament estava molt, molt de rellevància, estava una cosa que una cosa escrita fa 100 i escaig anys parlava d'una cosa que passa avui en dia, que és la pròpia expropiació per part dels bancs, de les cases, de les terres dels pagesos, i sentia que, ja, lo típic, no? Quan fas una revisió d'una novel·la o una adaptació, la gràcia és fer-la des d'un punt de vista actual, no? Per parlar de coses d'avui en dia, no? Com la zona d'interès, sentir que d'alguna manera estàs parlant de coses que avui en dia et pots sentir emmirallat.
Clar. No? L'Escanyapobres, recordem una mica l'argument. Jo ara el tinc fresc perquè he vist la pel·lícula, tot i que la pel·lícula es pren llicències que ara, que ara comentarem, però és la història de l'Oleguer, que és l'Escanyapobres, i hi ha diversos personatges que són importants, per exemple, la dona del notari, que aquests dos personatges el que tenen en comú és que oferien tot pels diners.
Correcte.
Qualsevol cosa. Són la cobdícia en persona.
Sí,
i després vosaltres introduïu, que ja hi és també, però un personatge que potser té més importància a la pel·lícula que al llibre, que és el que interpreta la Mireia Vilapuig, que és la Sileta, que és la noia de pagès que acaba convertida en criada de l'Escanyapobres i de la dona del notari. Què heu sigut fidels a la novel·la?
Sentíem que el personatge de la Sileta, que apareix a la primera part de la novel·la, que és quan l'Oleguer expropia la seva masia, sentíem que era un personatge que sentia com amor o aproximació a aquest personatge tan fosc, i a la vegada li acabava de treure la casa. Era com algo molt estrany, no? I des d'allà sentíem que tenia més recorregut aquest personatge i no estava a la novel·la. Però, en canvi, a la novel·la sí que a la segona part, quan ella es casa amb la Doña Tullas, hi havia la sirventa, no? Que és aquest personatge que intenta, com, no sap si vol robar o està allà, i sentíem que hi havia una cosa natural d'ajuntar aquests dos personatges per fer aquest arc, no? D'un personatge molt més pur, que està tranquil a la seva masia visquent amb la seva família, com l'Oleguer irromp i es queda a la seva casa, com ell, en lloc de lluitar-li, no? de convertir-lo en enemic, vol aprendre d'ell, vol enganxar-se a ell i comença a fer com el camí de la foscor, no? El camí dels diners, de l'usuraria, no? De buscar com aquest poder que tenen els diners.
És, per tant, una adaptació, diguéssim, lliure a la,
sí,
de la novel·la, i el que és molt, molt curiós és que, per una banda, la convertiu en un western, és a dir, heu fet una pel·lícula de gènere.
Sí, perquè sentíem que la pròpia novel·la no necessita... És a dir, tot i que és una literatura realista, s'inventa, no? La Prat Vell no existeix, sinó que existeix mig baix, mig al Priorat i tot això, però s'inventa, i llavors ens deixava molt de marge a nosaltres per poder jugar igualment, no? Per jugar. I per mi, tota aquesta iconografia de l'arribada del tren amb el capitalisme, no? Amb aquesta figura d'una persona que té un passat fosc i que ve a allunyar-se de tot això, et porta a la iconografia del western, no? D'aquests personatges, d'aquesta arribada del tren, i d'alguna manera em demanava d'una manera explorar visualment d'una forma diferent, perquè també estem molt acostumats a veure pel·lícules històriques realistes, no? On la pedra que tenim de durant segles i segles aquí a Catalunya està molt ben vista, però no hem jugat mai més amb capes per sobre, no? I nosaltres sentíem amb la directora, amb la Júlia Camarasa i amb la directora de foto, la Maria Codina, vam voler explorar això, no? Vam trobar un lloc propi entre el que seria el western i la idiosincràsia mediterrània, perquè ens entenguem. I nosaltres li diem un western mediterrani, no? No, no és ni un spaghetti western, ni tampoc un western de Sergio Leone, vull dir, de John Ford. Llavors, hem trobat aquest lloc on tens elements reals d'aquí, no?, com la pedra, però també tens elements molt més de les porxades, no?, d'aquests punts de fuga i aquesta simbologia o imaginari que tenim tots al cap amb el western.
Jo he tingut la sort de veure-la avui i crec que funciona molt bé, que és un exercici que a més manté la tensió dramàtica molt bé, però que funciona com a western, i em parava a pensar que al final, perquè els tenim molt idealitzats, suposo... Els cowboys ja eren pagesos, no?, d'alguna manera.
És que eren pagesos, és a dir, cowboy eren les persones que s'encarregaven literalment de cuidar les vaques i dels seus pastos i tot això, efectivament. Sí,
clar,
sí,
vull
sí.
dir que potser hem de ser més valents en fer aquest tipus de coses, no?
Jo sempre ho he reivindicat, i amb això... Jo vaig estudiar a l'ESCAC i un dels meus professors va ser el J.A. Bayona, que ell sempre ho deia, no?, que nosaltres, si tenim somnis grans, no s'han de restringir, no?, d'alguna manera per la limitació local, no?, i que es pot fer cinema en català d'un imaginari i d'una envergadura molt més gran, i que crec que és algo a reivindicar, que no, les pel·lis d'una manera més d'autor, petitones, són super necessàries, però també ha d'haver-hi un lloc en català o amb l'idioma que faci falta, perquè també es puguin fer des d'aquí, d'alguna manera.
Tu ho apuntaves una mica abans, hi ha l'argument ja de Narcís Oller en la novel·la, alguns elements que tindrien paral·lelismes amb avui dia, no? El que és les canyapobres exigint els diners o quedar-se la finca dels Comas seria avui un desnonament.
Tal qual.
L'arribada del tren podria ser, no ho sé, el turisme salvatge. Podríem anar-hi... Vosaltres, a més, hi afegiu el paper de la dona, també, no? Que també avui està molt d'actualitat. Com heu jugat amb això?
Doncs sentíem que quan estàvem adaptant això i estàvem trobant aquest art de la sileta, una dona en aquell context no tenia llibertat, no? Sempre depenia d'un home, depenia d'unes restriccions o d'una família, s'havia de fer càrrec de la família i tot això, i l'única manera que una dona podia ser lliure en aquell moment, i de fet, com dèiem, no, la Virginia Woolf, en una habitació pròpia, ho va dir molt bé, és diners. És l'única manera que una dona podia tenir la seva llibertat, es podia pagar una habitació pròpia i poder dedicar el temps a el que ella volgués. Això és el que intenta aconseguir la sileta. I l'única manera d'aconseguir aquests diners és creuar línies que, òbviament, avui en dia ens podem ficar inclús les mans al cap, no?, d'utilització de la sexualitat o de la seducció. Però crec que en aquell moment no hi havia moltes més armes per molta gent, i que crec que és una cosa interessant a explorar, per almenys en el gris, no?, en el gris, d'alguna manera.
On podrà veure la gent les canyapobres? La llegenda de les canyapobres.
Tot el cap de setmana, de fet, demà i diumenge, als cinemes Verdi, amb el BCN Film Fest, que la veritat ens ha tractat molt bé.
Molt bé. Després és una pel·lícula en participació de 3CAT. Entenc que també es podrà veure tard o d'hora a la plataforma.
Correcte.
Més endavant, si tot va bé. Nerviós per l'estrena de demà?
Una miqueta, no et diré que no.
Molt bé, doncs segur que anirà bé, ja ho veuràs.
Moltes gràcies.
És el director i guionista...
Correcte.
..de la llegenda de les canyapobres, Narcís Oller, versió western.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Passen 3 minuts de 2:15 de la nit. Fa uns minuts que ha començat a la Seu d'Urgell l'últim desconcert que organitza l'emissora ICAT, amb totes les entrades exaurides. La ciutat pirinenca viurà un doble directe amb una combinació d'estils ben singular, el pop-rock de la Ludwig Bang i la música d'arrel tradicional de la cantautora Alidé Sans. I a la Seu d'Urgell en directe ja escoltem que hi ha moviment, i tenim l'Eloi Barrera. Bona nit, Eloi.
Què tal? Bona nit.
Com està anant això?
Doncs en plena ebullició, ja ho sentiu, perquè
sí.
Aquest desconcert el que vol fer és unir artistes que aparentment no tenen res a veure, i avui ho ha fet casant una banda de pop-rock amb una cantautora aranesa. La Ludwig Band ha vingut al Pirineu amb tota la seva formació al complet, i la Lídia Sans, aquesta que sentiu de fons, ha convidat també violinistes i músics d'aquí de la Seu d'Urgell per estar més acompanyada a l'escenari. Ara, com sentim, primer actua la Lídia Sans, la cantautora aranesa, després ho farà la Ludwig Band, i després d'aquí una estona es produirà aquesta unió, aquesta fusió, l'autèntic desconcert, quan pujaran tots junts a l'escenari. Hem parlat fa una estona amb ells, i tant la Lídia Sans com el solista de la Ludwig Band, el Quim Carandell, ens explicaven que que són molt diferents, efectivament, però bé, creuen que aquesta combinació pot funcionar perquè comparteixen força coses.
Però assajar, el que se'n diu assajar, fins que no hem vingut avui a fer les proves de so, no ho hem fet. Com que compartim tant l'arrel, l'origen, que ens ha estat molt fàcil entendre'ns.
Que és una manera, una mica, una certa espontanietat, no? Un desenfado, una manera de viure la música, crec, participativa.
Aquesta actuació, com deies, tancarà la gira prèvia del desconcert. S'ha estat fent per tot el país, aquesta d'aquí la Seu d'Urgell és l'última, i l'actuació central serà el 14 de maig a la Sala Apolo de Barcelona.
Desconcert que no sempre és sinònim de problemes. Moltíssimes gràcies, Eloi. Bona nit.
Bona nit.
I acabem el seguit de recomanacions de llibres de ficció i no ficció que us hem fet els últims dies de cara a Sant Jordi. Les hem dividit en diferents àmbits temàtics encapçalats amb un títol de llibre inspirador. Avui l'autor és un clàssic entre els clàssics, el poeta grec Cavafis. El tema, el viatge tan real com metafòric. Montse Camps.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca.
Ítaca, poema de Cavafis, ens remet a la idea del viatge com a meta.
Solito, Javier Zamora, editorial Periscopi amb traducció de Marta Marfany i editorial Random House.
El periple de 2 mesos d'un nen de 9 anys que va marxar d'El Salvador cap als Estats Units per retrobar-se amb els seus pares, exiliats a causa de la Guerra Civil que va assolar el país entre el 1980 i el 1992. Un camí que va començar sol vivint situacions límit. El nen és el mateix autor i amb aquestes memòries, que li han valgut molts reconeixements, parla de la immigració des de la dignitat d'un menor llançat a la força als perills del món.
Ocàs i fascinació, d'Eva Baltasar, Club Editor.
Eva Baltasar ens parla sempre de l'hostilitat del món amb uns personatges que se senten incòmodes amb el que els envolta. Amb aquesta nova novel·la, la protagonista sense nom arriba a la bogeria després de saber què és dormir al carrer. Un camí sense retorn que descriu amb el seu habitual llenguatge poètic i frases concises que porten al lector a descobrir on pot arribar la desesperació.
Assaig general, de Milena Busquets. Editorial Amsterdam i Anagrama.
Va triomfar amb També això passarà i ara Milena Busquets ens presenta 30 relats que són petits flaixos de records i moments íntims. Un viatge interior que ens explica històries quotidianes, potser banals, però alhora plenes de sentit i intensitat. El títol, Assaig general, té molt sentit i ens ho deixa clar el relat final d'aquest llibre breu i inspirador.
T'estimo com la sal. Diverses autores. Editorial Viena.
Us heu preguntat per què, des de la mitologia grega, mai una filla mata el pare i a la crònica de successos aquest crim gairebé no existeix? Amb aquesta premissa, la lingüista Carme Junyent va demanar una vintena d'autores, com Sílvia Soler o Marta Orriols, que parlessin de la figura del pare. El resultat és el recull T'estimo com la sal, històries circulars de filles que retornen al pare des de l'amor, el dubte o fins i tot l'odi.
Poesia completa de Cavafis, amb traducció d'Eusebi Ayensa. Editorial Flaner.
Tant si heu llegit Cavafis com si no, aquests dos volums fan saltar el lector al cim. Un autor de culte i avançat en el seu temps, amb una obra que ara es publica en una edició íntegra amb textos inèdits. Aplega els poemes canònics, els refusats, els inacabats, els poemes en prosa i unes notes explicatives. Un imperdible.
Es va acostant el cap de setmana a una gran velocitat i seria un crim no parlar de cinema abans i no fer-ho amb Àlex Gorina. Bona nit.
Bona nit, Manel.
A veure, què inspira la secció d'aquesta setmana? Que jo no en tinc ni idea, eh?
Doncs mira, aquest diumenge fa 100 anys de la mort d'Eleonora Duse. I ara la gent dirà, què? De qui parla?
De qui estem parlant?
La gran diva del teatre italià de finals del segle XIX i començaments del segle XX, la Duse. D'aquí naix allò de posar l'article i el cognom, junts...
O sigui que quan neix pràcticament no hi ha cinema, eh?
No, és que quan es va morir no hi havia cinema sonor. Clar. I per això, teòricament, no hi ha cap document sonor de com parlava Eleonora Duse.
Ma c'è qualcosa que non va?
Ma lei sa che si è seduto lì?
No, chi?
Gabriele.
D'Annunzio?
Sì, lui.
Beh, se lei ritiene che io non sia all'altezza, posso rimanere in piedi, eh?
Ma no, per carità, si sieda.
O sigui, aquesta veu no és la seva.
No, això no és la veu, però és el personatge de Leonora Duse, parlant de Gabriele D'Annunzio, que era el seu amant, i aquí va escriure obres que ella va estrenar i que tornarà a sortir en aquest espai, ja veuràs, perquè va estar amb totes les senyores importants del teatre d'aquella època. Sí, sí. El que passa és que em fa gràcia pensar que no hi ha documents sonors, sí visuals, perquè aquesta senyora, abans de morir, als 60 anys, va fer una pel·lícula muda, Cenere, que es conserva, que jo he vist, que dura 30 minuts, i com a mínim pots veure com interpretava. I una tia interessantíssima, rival de Sara Bernhardt, moderna, la favorita d'Ibsen, estrenava tot Ibsen, tenia una qualitat humana increïble, ho va deixar tot per dedicar-se a les tasques humanitàries, va tornar només una vegada per estrenar una última obra d'Ibsen i va exigir que no la maquillessin de res perquè volia sortir tal com era en escena. No tenim un document sonor i això és un drama, però sí, hi ha una persona que la va conèixer molt bé, que, de la que sí tenim un document sonor, que és Emma Gramatica.
Mia mamma era molto intima della signora Duse e io quindi ero sempre attorno a lei da bambina. Dormivo in camerino suo, nel suo baule.
Aquí sonava com el motoret de cinema, o què?
Perquè és un enregistrament de fa molts anys, que la Gramàtica va morir també fa moltíssim, era una noia protegida per Leonora Duse, que la va fer debutar, i que era una nena que dormia, el deia, en el bagul dels vestits de Leonora Duse, en el camerino, quan actuava, i que la va conèixer molt bé, en fi, va fer cinema i tal. El que importa és això, aquest drama, no?, de les coses que s'han perdut.
Sí.
Us imagineu que no existeix cap enregistrament de la veu de García Lorca?
Clar.
No n'hi ha. No s'ha conservat res més que ell tocant el piano per a l'Argentina. O sigui que això és el que vull posar de relleu. Puguis sentir aquestes senyores avui en aquest espai, dones que van arribar al cinema, van arribar a fer cinema, però gairebé no van ni parlar en el cinema, com és el cas de Sara Bernhardt.
Si tu veux que dans un rêve m'entends sur deux pales froides, tu m'emmènes, je t'enlève.
La divina Sara, aquesta era la superreina, la gran rival de Leonora Duse, però a França, tan moderna com ella, però recitant ara la trobo antiquadíssima, és una mena de veu impostada.
Això va canviant, sí.
Canvia molt. Amant de Gabriele D'Annunzio, amant de Victor Hugo, amant de l'hereu del tro d'Anglaterra, amputada, empresària, riquíssima, va venir a Barcelona i van dedicar les Sares, el pastís que mengem, que es diu Sara, està dedicat a Sara Bernhardt, i per això es diuen d'aquesta manera.
No,
d'ella havia aquest document, que és un enregistrament discogràfic de la veu de Sara Bernhardt recitant a Victor Hugo, va fer de Hamlet, vestida d'home, cosa escandalosa en la seva època. Diríem que és la segona gran diva d'aquest espai que fem avui. La tercera no és tan coneguda, era danesa, va triomfar al cinema alemany, es deia Asta Nielsen, i tenim només un fragment de veu d'ella d'una entrevista que li van fer quan era molt vella, molt vella, molt vella. No s'entén res del que diu, però sonava d'aquesta manera.
A veure.
Die Vögel ja jo, for jeg havde jo forladt filmen. Og min erindringsbog handler jo kun om filmen. Så nu fra nu af begyndte jeg kun at leve sammen med min datter.
Aquesta dona era moderníssima, va ser la primera femme fatale del cinema, la primera que va imposar els primers plans per donar importància quan va entrar en el cinema, a la pantalla, al seu rostre. Era la primera que va utilitzar el seu cos d'una manera eròtica. Per tant, és la que va crear les personalitats de Greta Garbo, de Marlene Dietrich, de Paula Negri, de Teda Mara, de totes les grans dames també de la primera època del cinema. Va fer pel·lícules, gairebé totes estan perdudes, també eren de l'època muda, per tant, no queda tampoc un altre testimoni de la seva veu que aquest. Va fugir d'Alemanya, era amiga de Hitler, odiava el nazisme, va portar una vida absolutament anònima fins al final dels seus dies, però continua sent la Asta, com el gosset aquell que es deia Ella, Ell i Asta, una pel·lícula, sí. Li van posar el nom d'Asta en homenatge a Asta Nielsen. Una altra gran senyora que va arribar a fer pel·lícules i que era del segle XIX. La nostra era la gran Margarida Xirgo.
A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida
Aquí els enregistraments ja han sobreviscut
sí,
bé, eh?
Sí, aquest ha restat millor i aquest ens permet sentir a la Xirgu fent de Lorca, que és el que no tenim recitant-lo, perquè ella va estrenar totes les obres de García Lorca importants, perquè Lorca la volia ella i només ella. I aquesta senyora, que va acabar a l'Uruguai, que va fugir del franquisme desesperadament, que va treballar i triomfar a Madrid també, al Teatre Espanyol, que va estrenar les obres de Valle Inclán, que va estrenar D'Anunzio, va ser l'amant de D'Anunzio, perquè aquest senyor les va conèixer absolutament totes a la intimitat, que va cridar a Dalí per fer-li els decorats de Mariana Pineda, en el moment que Dalí era com un escàndol general en el país per la seva modernitat, etc. També va fer cinema, cinema mut. Cinema mut que es conserva molt poquet, el Nocturno de Chopin, sobretot, i que demostra que era una persona que sabia moure's en escena amb gallardia, no? Amb seguretat, sabent portar el vestit. Molt bé l'époque, per entendre'ns. Però hi ha coses, es conserven algunes coses i la veu d'ella és una delícia absolutament. De manera que, en homenatge a Leonora Duse, posem sí. de manifest aquesta generació de dones, ara, per exemple, l'expert voldria ser la expert, ho és, la expert, sí. però no estem parlant del mateix territori, que va fer el salt del 19 al 20, van arribar al cinema, no van poder fer gaire cinema sonor, i hem recuperat alguns testimonis de veu, i jo les adoro absolutament. Personalitats, i van imposar els seus criteris artístics, i això és importantíssim.
Clar. Ara estava pensant que hi deu haver tot un seguit d'artistes, que no ens queda més remei que fiar-nos del que ens diguin d'ells, no?
Exacte, clar, quan sents ara Sara Bernard recitant d'aquella manera, Víctor Hugo, t'entra una mica... Però, en fi, tot això em fa pensar en un últim operatge que vull fer, a Norma Desmond, concretament... Perquè en el capvespre dels déus de Billy Wilder, sí, Sunset Boulevard, estan parlant d'una d'aquestes dames, una mica més actual, teòricament, sí. que ha fet cinema mut, que desapareix de la vida al moment que comença a parlar davant de la pantalla sí. el gran drama de l'arribada del sonor sí. i que aquí Glenn Close posa en evidència en la seva interpretació del musical que es va fer de la pel·lícula de Billy Wilder. Un homenatge a aquestes dones perdudes, fantasmes del passat, absolutament, que van... ajudar que del teatre al cinema tots els artistes poguessin fer el pas endavant de respecte, perquè molt sovint el teatre odiava el cinema i elles van demostrar que no, que s'havia de fer cinema i que s'havia de fer bé. Per tant...
Queden reivindicades al Catalunya Nit.
Visca totes elles! Visca Glenn Close! Quina veu!
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A Abacus i Catalunya Ràdio vivim Sant Jordi tot l'abril. Gaudeix del 5% de descompte en llibres i de les més de 300 signatures a llibreries i parades. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Llibres, roses i la ràdio al carrer, com sempre per Sant Jordi.
Catalunya Ràdio instal·larà l'estudi mòbil al Passeig de Gràcia entre Consell de Cent i Diputació, des d'on farem una programació especial.
Viurem l'ambient de Sant Jordi a peu de carrer, amb un munt de convidats. Tindrem els protagonistes del dia i les actuacions musicals dels Amics de les Arts, la Mariona Escola del Petit Príncep i Ginestà.
I a la tarda seguim la festa des de l'estudi mòbil al Passeig de Gràcia de Barcelona. Veniu a veure'ns. Tindrem els exeufòrics, la Sofia, l'Alèxia, protagonista de Maricel, i ens visita Marta Torné.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio.
Per Sant Jordi, la vida és al carrer. I Catalunya Ràdio també.
Amb el patrocini de Bacus i la col·laboració de Nissan i Òmnium Cultural.
I després de la Champions, arriba el clàssic al Tot Gira.
Atenció!
Aquest cap de setmana vivim el clàssic durant 48 hores. Dissabte, les rodes de premsa de Xavi i Ancelotti.
Diumenge, farem la prèvia fins que arribi el partit al Bernabéu. Es pot somiar amb la Lliga?
Un cap de setmana de Champions que començarà dissabte després de la TDG del Barça-Chelsea amb la narració del Girona-Cádiz.
A més, viurem l'Espanyol-Andorra, el desenllaç del Godó, la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb 3 equips catalans i la Copa de la Reina d'hoquei.
Tot gira.
Dissabte a partir de 4:45 de la tarda i diumenge a partir de les 4. Amb David Clopés.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Els divendres tenen moltes coses bones i una d'elles és que resolem la vinyeta del Catalunya Nit, que aquesta setmana era del CAP i teníem a una dona, que entenem que era una llibretera, enterrada amb tot de llibres i un home que se la mirava a l'entrada d'aquesta llibreria. Ho hem explicat bé, això, Jaume Capdevila?
Perfecte, perfecte. A més, els dibuixos tenen moltes lectures. Tu pots veure això, entendre que és la llibretera, però també podria ser algú altre, no? O sigui, que també la gràcia és, veritat, és que hi ha marge a la interpretació, no? Que cadascú hi pot veure el que li sembli. I sí, home, que com que ve Sant Jordi, no? Aquesta setmana ja és una setmana prèvia i la setmana que ve ja tope, doncs...
I tant. Eres caient. Què ens han dit els nostres oients?
Doncs moltíssima participació també, coses molt interessants, molt enginyoses. La veritat és que jo em sembla que cada vegada em costa més de triar algun que... perquè n'hi ha diversos que estan bé, no? Així com alguna vegada n'hi ha algun que vols claríssimament, no? Que sí, hi ha molts comentaris . I dius, bueno, i de cop n'hi ha un parell que dius, home, aquests són molt més bons que els altres. A vegades costa més, no? I tots et fan gràcia, o tots tenen una cosa, els altres en tenen una altra. Cada vegada és més difícil, això, eh? A mi, per exemple, em fan gràcia els jocs de paraules, no? Hi ha un parell, la Cristina, que diu, veig que hi ha overbooking, per exemple.
Està bé.
O el Jesús, que ens diu, escolta, que estàs lletra ferida, no?
Ah, també és bona.
Sí. Però, o per exemple, jo què sé, hi ha altres que ho enfoquen pel cantó, doncs això, de la llau de novetats que hi ha per Sant Jordi, o com es nota que tothom li agafa per escriure per Sant Jordi, etc. Però la que he triat aquesta setmana és l'Eva, que és més subtil i és el mateix, i que l'home amb tota naturalitat li diu, veig que ja ho teniu tot a punt pel dia de Sant Jordi, no? Tot a punt, clar. Vol dir que és un follon impressionant, sí, sí. No?
Sí, molts llibreters i llibreteres s'hi deuen sentir identificats, identificades ara mateix.
I fins i tot lectors, perquè també és veritat que això, si tu has de triar un llibre, sí. Que n'hi hagi uns quants per triar, està bé, però potser que n'hi hagi tants i tants autors i tanta gent i tant merder, igual també t'ha de gobiar una miqueta, no?
Sí,
no?
Sí.
Que està bé, el Sant Jordi és una festa que és molt maca, molt, molt maca, però a vegades potser, jo què sé, ja ens hem passat de la ratlla, no? I a vegades dius, saps què? Millor vaig a comprar el llibre un altre dia, que hi haurà menys gent.
Però
és veritat que és molt maco.
Doncs aquesta oient del Catalunya Nit que li arribarà la vinyeta del CAP completada per ella mateixa, i ja que parlem de llibres i de Sant Jordi, jo tinc aquí al davant El País, El Quadern, i fan tot de recomanacions per Sant Jordi. N'hi ha un que diu Xum, el dibuixant de les mans trencades, de Jaume Capdevila i CAP. Aquest deu ser tu.
Es veu que sí, em vaig ajuntar amb jo mateix, sí. És a dir, com que Xum era un dibuixant dels anys 20 i que tenia, bueno, va, és, la història és això, la història d'aquest dibuixant, i és com descobreix aquesta identitat, perquè llavors aquest era un dibuixant que era anarquista, que llavors tenia uns papers falsos, per tant el seu nom era un, la policia el va tenir amb un altre nom, llavors va firmar la premsa amb un altre nom i a tots els problemes d'identitat. Doncs també a l'hora de firmar el llibre vaig fer la conya de firmar com a Jaume Capdevila, el guionista, i CAP, el dibuixant, i és el llibre també que estarem signant per Sant Jordi, si se'ns acosta algú, sí.
Segur que sí, i segur que val molt la pena. Moltíssimes gràcies, Jaume, i que tinguis molt bon cap de setmana i bon Sant Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres i també bon cap de setmana i boníssim Sant Jordi.
Ahir ho vam fer més explícit que mai, però nosaltres la llengua intentem tractar-la bé cada dia i, de fet, estem encara en la setmana de la llengua 3CAT. No sé, Olga Clapés, bona nit.
Bona nit.
Si avui t'hem de fer alguna cosa especial, catifa vermella o no, però nosaltres...
Sí, és la nostra setmana, fins Sant Jordi, és la setmana de la llengua, però cada dia és el nostre dia, perquè... Això mateix,
i quina paraula ens portes avui?
Doncs mira, avui la cosa va de llengua, doncs farem llengua.
Molt bé, endavant.
Que ve del llatí lingua, del llatí antic dingua, i d'una arrel indoeuropea que també trobem en formes germàniques, com l'anglès tonga o l'alemany zunga, veus, tot s'assembla.
Sí.
I inicialment feia referència només a l'òrgan vocal amb què mengem, però com que també hi parlem, va acabar designant també l'idioma. I la llengua la fem anar tant que tenim moltes expressions amb aquesta paraula. Segons el verb que l'acompanyi, per això pot significar moltes coses. Si hem menjat llengua, tenim xerrera, però si se'ns ha menjat la llengua al gat, tot el contrari. Ens mosseguem la llengua per no dir-la de l'ençada d'un campanar i l'afluixem, la llengua, quan parlem més del compte. Això si no tenim pèls a la llengua, és a dir, si parlem sense eufemismes. Si ens les tiren, ens provoquen. I si anem amb la llengua fora és que anem cansats. Però si la traiem nosaltres a algú és per fer-li una burla. I sovint ens passa allò que les paraules ens queden a la punta de la llengua, eh? I no ens acaben de sortir.
Sí, això a mi em passa molt sovint.
Sí. I alerta, perquè diuen que fa més por una mala llengua que una pedregada en sec, que és el mateix que dir que mata més la llengua que l'espasa. Però vaja, que no hem de menys tenir el poder de la llengua, de la parla, però no per fer mal, eh? Perquè nosaltres des d'aquí, no només aquesta setmana, sinó cada dia, a la ràdio li donem la importància que té, que és molta, perquè és la nostra eina, bàsicament.
I tant.
Així que
sí.
Diem un visca la llengua ben gros i ben fort. Avui, aquesta setmana i cada dia.
I visca l'Olga Clapés. Bona nit, Olga. Moltíssimes
bona nit.
Gràcies. Sí, ho veig. Per entrar suau al cap de setmana, però anar-hi entrant. La tria, però no és meva, és de la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Què ens espera aquest cap de setmana i com has escollit aquesta cançó?
Doncs mira, l'he escollit pel no, però realment és molt de divendres,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
The Weeknd Sun, de Costa Mi. Doncs pues per això, que tindrem un cap de setmana de sol primaveral, i per tant això vol dir que els nits i matinades seran fresques o fredes, però al migdia doncs les temperatures pujaran. Dissabte una mica més que diumenge, i una mica per aprofitar-lo, aquest cap de setmana, perquè si abans una mica, que tothom és el que està esperant, doncs a partir de diumenge tarda vespre i sobretot la propera setmana, i per tant tothom té els ulls posats en Sant Jordi,
sí,
doncs això canvia, eh?
Perilla, no, el Sant Jordi, o què?
Sí, entra molt aire fred i llavors el fred podria dir-te que el tenim assegurat, és a dir, que baixaran les temperatures, i llavors el Sant Jordi de moment ens fa patir, no? Haurem de veure si han acabat aquests ruixats, neu al Pirineu, per tant, sí, un canvi contundent.
Doncs saps què farem de moment? Gaudir
de moment,
fort d'aquest cap de setmana primaveral. Bona nit.
Bona
bon
nit.
Cap de setmana.
Igualment.
És tot cosa del temps, nosaltres no triem, no hi ha paraules pel que ens fem. Vent, una sensació de vent, descalça dins l'hivern, som la calor que eixampla el cel. Vivim, vivim-ho així.
Com el dia i la nit del nou disc d'Oques Grasses ens ha conduït aquesta setmana fins a la sortida. Dilluns ens tornaràs a tenir aquí, a les 10 de la nit, amb més notícies, amb més veus i amb més músiques. Quines notícies, quines veus, quina música, això encara no t'ho sé dir. Mentrestant, que tinguis un cap de setmana magnífic, tan emocionant com serà el dia de demà per a la persona a qui cedim l'última paraula.
Hola, Manel. Per als del Casal dels Infants,
Demà serà un gran dia, perquè recordarem que fa 45 anys, el 1978, una colla de joves de la ciutat es van implicar en un projecte de gent del Raval i van iniciar el Casal dels Infants, que ara es troba present en diversos barris de Catalunya i del Marroc. Us convidem dissabte al matí a la plaça Folch i Torres de Barcelona a una festa infantil on tothom hi sereu benvinguts, perquè el casal és la casa de tothom. Bona nit.